Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Carlos. Comencem a xerrar des d'aquí, des de la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I d'entrada, amb notícies que no fan gràcia. La primera ja la coneixereu, ja sabeu que un dels dos ferits greus que ens va deixar la ventada ahir ha mort. És una dona de 46 anys que estava en estat crític després de caure-li part d'un sostre d'una nau industrial a Barcelona pel vent. És una de les situacions tristes i lamentables que hem de patir. L'altre ferit greu és un voluntari de Protecció Civil, un nano de 22 anys, si ara la memòria no em falla, que està en estat greu. I desitgem la seva recuperació, en aquest cas d'ells i d'ell i tots els ferits que estan. Però quan parlaven d'això i ens arribava aquesta notícia, ha saltat una altra que ens ha de preocupar a tot el sector econòmic i càrnic català. I és que s'han detectat dos positius de pesta porcina, dos positius més de pesta porcina, fora del sector d'exclusió. És a dir, teníem un sector d'exclusió a Collserola, recordeu, que estaven fent batudes i que la fortuna dins de la desgràcia d'aquesta detecció era que no s'havia detectat cap positiu fora d'aquesta zona. I això, estava pendent tot d'un fil, però ara s'han detectat dos, el que fa que hi hagin dos poblacions més que estiguin incloses dins d'aquest radi, que és Molins de Rei i el Papiol, que estaran incloses dins d'aquest radi d'exclusió. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Què tal?
Una notícia que no ha sentat ni està gaire... No és una bona notícia pel sector porcí, en aquest cas.
No, evidentment, perquè no es comptava, o fins ara, clar, tots els positius que anaven sortint estaven en aquest primer radi inicial de 6 quilòmetres establert pel dispositiu sanitari. Un centenar de casos, efectivament, que s'havien confirmat la pesta porcina, fins ara havien sortit d'aquí, i avui ha donat la sorpresa, podríem dir d'alguna forma, ha estat un autèntic varapal el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè ha confirmat la detecció de 13 nous casos, però el problema, i aquí ja ho apuntaves, i és on està el quid de la qüestió, que es diria en castellà, és que dos d'ells estan fora d'aquest radi inicial de 6 quilòmetres. Els nous positius, en concret, s'han trobat en una urbanització de Molins de Rei, fet que obliga a incloure aquest municipi, però també el veí, el Papiol, dins de la zona de risc. I això és el que explicava el conseller Ordeig aquest matí.
Tots són focus secundaris, per tant vol dir que tots estan a prop de focus primaris que teníem ja identificats, però sí que aquesta vegada, dels 13 positius, dos estan fora del perímetre, per tant estan a Molins de Rei, en una urbanització de Molins de Rei, a tocar del focus, però a fora. Per aquest motiu anunciem que avui ampliem la zona del risc, per tant, de 12 a 14 municipis.
I què és el que faran les autoritats? Doncs reforçaran les tanques perimetrals a les vies a la N2 i a la B23 i intensificaran també les batudes de control en un radi de 20 quilòmetres. Els casos s'han detectat com a només 2 quilòmetres de la zona del risc, cosa que implica mesures estrictes. Això vol dir que des d'avui també aquests dos municipis nous tenen prohibit l'accés al medi natural, se suspèn la caça i s'aturen els treballs forestals. Es tracta, deia el conseller, d'intensificar les mesures de contenció.
El dispositiu de contenció, que continua sent la principal prioritat, és contenir el brot i, per tant, reforçant tota aquesta zona, aquesta nova zona, i amb nous tancats, que reforçarem els nous tancats de la Nacional 2, de la B23, i també els dispositius ja miraran aviam com actuem en aquesta zona.
El dispositiu de vigilància s'ha ampliat i es manté actiu amb captures coordinades amb ajuntaments i col·lectius de caçadors que s'intensificaran aquests dies. El conseller ha insistit en un missatge clar. no s'ha de baixar la guàrdia i també seguir estrictament les indicacions tècniques per evitar que la malaltia s'estengui a noves zones. I és que aquesta és la gran preocupació, que es pugui estendre a la zona nord.
S'estan augmentant les captures dintre la zona d'alt risc, ho continuarem fent. Com saben, ja hem començat a fer batudes a la zona de baix risc, ho continuarem fent, d'acord? I, per tant, el que sí que demanarien, doncs, és, sobretot, no baixar la guàrdia, seguim l'estratègia, era previsible que això pogués passar, ha passat en d'altres llocs, està molt a prop de la zona d'alt risc, per tant, ampliem de 12 a 14 els municipis d'alt risc, sobretot aquí el que més ens preocupava és que pogués els positius poguessin anar cap al nord.
I des del govern s'insisteix, queda prohibit alimentar senglars o fer activitats que en puguin provocar el desplaçament, així com manipular els elements de control biològic. També demana als ciutadans que truquin al 112 si troba un animal mort o moribund. I s'ha de recordar que gairebé anem als 3 mesos des de que va esclatar aquest brot i encara no sabem l'origen. S'ha descartat que sortís d'un laboratori, almenys del de Cerdanyola.
S'ha descartat, jo crec que s'ha descartat amb la boca petita, també,
Però oficialment...
Això ho afegeixo jo.
Sí, perquè oficialment no ha sortit del laboratori i, clar, es recupera, entre cometes, la teoria de l'entrepà. Però no sabem encara d'on ha sortit aquest brot. Això sí, dintre de que és una mala notícia pels ramaders, el focus, de moment, no afecta cap explotació ramadera.
Aquesta seria la... Dins del que hi ha, la bona notícia seria aquesta, que encara no, i esperem que no ha afectat a cap granja. Però, de fet, el sector, des de que es va anunciar el primer positiu de pesta porcina, doncs està amb les orelles aixecades, amb l'ai al cor, i amb aquest fil que sembla que fem, que no fem, però aquests nous ja fora del radi, cosa que era previsible, malgrat s'està fent una bona feina, era possible... És molt difícil de controlar això, En parlem amb el senyor Jaume Bernís, que és responsable del porcí a COA. COA, que és la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders. El Jaume estava fent viatge de tornada des de Brussel·les, on ha anat a fer reunions pels temes diferents que tenen, malauradament, al nostre sector primari, i l'ha agafat la notícia a l'aeroport de Brussel·les. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com pot afectar aquests nous positius?
Primer que res, aquests nous positius ens situen el 13 de febrer de 2027 per poder tindre o per poder aconseguir l'erradicació de la PPA a nivell espanyol i català.
Que seria un any després dels darrers positius, si no hi ha cap positiu més.
Correcte. O sigui, per desgràcia, anem allargant. I no només això és el més greu, sinó que no ho estem acabant, no? Nosaltres ja fa des del sector, que fa dies que demanem que es fa més feina de la que es fa, tot i que reconeixem que se n'ha fet molta, val? Però ens estem jugant un sector molt important a nivell estatal, però també importantíssim a nivell català. Han acabat, ens ho hem d'agafar encara més en sèrio, tot i que reconeguem, torno a dir, que s'ha fet molt bona feina.
Sí, perquè ara s'estava fent feina, no? Amb les batudes de porc senglar, el control, ara semblava que la cosa s'estava controlant.
L'altre dia es va néixer que unes mesures, perquè semblava que la cosa estava molt calmada en una certa zona. Aquestes mesures, nosaltres, com a sector i coneixent la malaltia, el que fa i el que pot fer, ho sento molt, però aquestes mesures s'han de tornar a aplicar. I en aquest nou radi d'aquests dos casos, 2 més 11, són 13 que s'han declarat nous en total, però aquests dos que surten, tal com has dit, de la zona de Molins de Rei i del Papiol, belluguen una mica la partida, per dir-ho d'una manera, no? Perquè s'ha de fer un nou radi, i aquest nou radi afectarà una sèrie de municipis més i una sèrie d'explotacions ramaderes més. Clar, al radi dels 20 quilòmetres teníem xifrada una cabanya més o menys sobre unes 60.000 places de porcs, parlo ara de porc industrial, i que s'estaven buidant. S'estaven buidant per nosaltres massa a poc, buidant en el sentit que anaven deixant granges buides previndre de que cap porc senglar es pogués acostar en una granja d'aquestes del radi dels 20 quilòmetres i pogués transmetre la malaltia al porc blanc. Bé, aquest nou cas, o aquests dos nous casos fora del perímetre, ens han de fer posar encara més alerta del que hem estat fins ara. No podem baixar ni un sol moment fins que no estiguin tots els jabalís erradicats de tota aquesta zona. No podem baixar la guàrdia ni pensaments. Mm. Ens estem jugant no només al sector ramader, sinó a la indústria càrnica, l'economia. Estem parlant de que belluga més del 26% del PIB a nivell del sector ramader a nivell català.
Sí.
Aviam, tot això són molts diners, molts llocs de treball i una incidència en un sector greu. Per això no podem baixar la guàrdia, i sinó que hem de reforçar encara més les mesures que hem portat fins ara i acabar el més aviat possible amb els jabalís que encara es troben dins de la zona.
La bona notícia dins de tot això que estem explicant és que ara mateix no hi ha cap granja afectada en els nous radis. Vull dir, si tingués una granja afectada aquí, quan entra ja dins del que és les granges, encara la situació empitjora encara més.
No, i tant. Pobrets de naltros, si ara la situació és greu, pobrets de naltros que d'entrés en una granja de porc convencional, que no seria greu, sinó que seria catastròfica. Mm.
Doncs senyor Jaume Bernís, responsable del Porcí a COAC, la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes opinions després d'aquesta notícia. Una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Si agafo el cens i rellevància i agafo dades, mireu, del 2023, per exemple, estem parlant de que el cens del porcí era de 8 milions, més de 8 milions de caps, avui és més, i representa aproximadament el 6%, aproximadament avui en dia també, aproximadament, el 2025, dades de l'any passat, el 6% del total de la Unió Europea. Deixo això aquí a sobre perquè fer-nos una idea de la importància i del pes que té aquest sector a Espanya en general, però a Catalunya en particular. A Catalunya en particular. Així que molta atenció al tema. I recordem una qüestió. D'on està la importància de tot això i el diplomàticament que s'ha aconseguit. S'ha aconseguit diplomàticament que molts països, almenys la majoria, doncs ho facin per zones. És a dir, que el porcí de zones on no està afectada per la pesta porcina africana sí que puguin exportar i no les que estan acotades, excloses, i no afecti tampoc a la resta d'Espanya. Hi ha països que no accepten cap exportació, en aquest cas de Catalunya, i algun país fins i tot de tota la carn de porcí d'Espanya. Bé, veurem com evoluciona. Era una cosa... Era crònica d'una mort anunciada. Això podia passar. Era una qüestió que, malgrat totes les mesures, podíem veure, i veurem com evoluciona el tema i si es queda així. Però si s'ha trobat dos, és possible, molt possible, que hi hagi més davant d'aquestes zones. Va, que de seguida parlàvem d'aquesta notícia. Obria el programa, doncs, parlant de, malauradament, De la mort d'aquesta dona, de 46 anys, que estava en estat crític, era un dels dos ferits greus, l'altre és un voluntari de Protecció Civil, i aquesta dona de 46 anys que ha mort doncs després de que ahir li va caure sobre migdia, fa una mica més de 24 hores, al sostre d'una nau industrial a Barcelona per culpa del fort vent. Actualitzarem totes les dades de que ens ha deixat aquesta ventada de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com està la salut del vostre cor? Jo espero que bé, però és que afortunadament tenim Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu necessitis. No per quan ells vulguin, no, per quan tu necessitis. Ja saps, si vols cuidar del teu cor, tens Inscor. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías... 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93 93455102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Fernando Alonso.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les ventades ens han deixat moltes xifres i, malauradament, un bon grapat de ferits. Un d'ells ara mateix en estat greu. És un voluntari de Protecció Civil i, malauradament, una dona, una dels dos ferits greus, doncs, ha mort. Ha mort una dona de 46 anys després de que ahir li caigués, per culpa del vent, doncs, el sostre d'una nau industrial a sobre. Però tot això ens deixa més coses. Sergi Tor, bon migdia. Com ho tenim, això?
Hola, bon migdia, José Miguel. Doncs, com tu molt bé has explicat, la treballadora de 46 anys d'una empresa del barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, és la víctima mortal de la ventada d'ahir. Tot fa indicar perquè ara hi haurà una investigació judicial. Ahir, fa 24 hores, a un quart d'una aproximadament, la dona de 48 anys estava en un descans de la seva jornada laboral. Fixa't tu, sortia de la seva empresa per fer, doncs, aquest descans quan se li va caure a sobre part del sostre de la nau industrial. Ràpidament es van activar els equips d'emergència. La dona va ser ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. El seu estat ja era crític, informava a la tarda el Departament de Salut, i malauradament, a primera hora d'aquest matí, ja ho han comunicat als matinals de COPE Catalunya i també a Herrera en COPE, doncs la dona ja aquesta matinada ha perdut la vida. La víctima deixa una filla de 16 anys, segons fons de l'entorn, i ara s'obre, doncs, la investigació de l'anclatge de l'edifici, la investigació judicial, però tot apunta, com tu molt bé has explicat, que el sostre va caure, evidentment, per culpa d'aquest fort vent que va assolar aquest dijous Barcelona i l'àrea metropolitana ahir, amb ratxes de 100 km per hora. I amb l'última hora de les persones ingressades, hores d'ara hi ha 6 persones ingressades als hospitals catalans. A l'Hospital Vall d'Hebron hi ha un home de 68 anys en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur, més a traumatisme toràcic, després de que li va caure a sobre un fanal a Barcelona. Un altre ferit greu es troba el Josep Treuta de Girona. És un operari de la construcció de 56 anys, al qual li va caure a sobre una paret a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on estava treballant. Té una cama molt malmesa i, fins i tot, hores d'ara, hi ha la possibilitat de que se l'hauria d'amputar la cama. Hi ha dos ferits menys greus a l'Hospital d'Olot. Tenen 54 i 51 anys. Estaven treballant, traient un arbre a Ribes de Freser quan els hi va caure a sobre. I a l'Hospital de Bellvitge hi ha els altres dos ferits. Són els dos voluntaris de Protecció Civil. Un jove de 23 anys que té ferides greus, però que no es tem per la seva vida. I l'altre, gran preocupació, hores d'ara. Un noi de 22 anys, voluntari de Protecció Civil, que també li va caure a sobre un arbre a Sant Boi de Llobregat, i hores d'ara es troba amb un pronòstic crític. Valorem aquesta circumstància, José Miguel. Voluntari de Protecció Civil. Va anar a sortir de casa, sí, amb fort vent, ell i els seus companys, a treballar en aquest cas davant d'aquesta força ventada a l'aire lliure. Un voluntari que a hores d'ara, malauradament, se debat entre la vida i la mort en una habitació de l'Hospital de Bellvitge.
Un voluntari que estava fent un acte solidari amb la societat, com tots els voluntariats. I m'agradaria posar això en valor, si et sembla, Sergi, el paper dels voluntaris a la nostra societat. La importància que moltes vegades, perquè possiblement estem acostumats, no li donem el valor que realment tenir tot això. Ara, si us sembla, fem un exercici d'imaginació. Imaginem Catalunya sense voluntariat, sense voluntaris. Per exemple, anem a la Barcelona del 92, que no sé, Sergi, si tu vas ser voluntari de la Barcelona del 92 o no.
No, jo no vaig ser voluntari.
No, estaves a Lleida. No.
Exacte, bueno, però molts lleidatans hi van anar.
Clar,
és
a dir,
això no forma part ara de la meva disculpa.
Pues imagineu la Barcelona de
Però que tu acabes de dir, no? La feina dels voluntaris, potser a Catalunya no s'entendria a nivell social, cultural i a nivell esportiu sense aquesta feina, i per donar també valor als voluntaris ahir de Sant Boi, no? Amb condicions tan adverses del punt de vista meteorològic.
I tota la feina que fan aquest ventall. Però imaginem, per exemple, que hi ha Barcelona del 92 sense el voluntariat que la fa fer possible, bona part d'ella. No hagués estat ni molt menys les mateixes Olimpiades. No cal anar-se molt lluny. Parlem ara mateix de, per exemple, els voluntaris que ajuden a la gent gran, els voluntaris que estan a Càritas, els voluntaris en el món social, els voluntaris de Protecció Civil, per exemple, que és el dels que parlàvem ara mateix, i els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal, per posar un exemple, en una Catalunya on el 90% és territori rural, és territori boscós. Allò que no es conrea, sobretot a la Catalunya buidada, el bosc se'l fa seu amb el perill d'incendi que això pot comportar. Doncs les agrupacions de defensa forestal són clau davant de tot això. Els voluntaris són claus davant de tot això. En parlem de voluntariat, de com són. En aquest cas posarem el focus en les agrupacions de defensa forestal, que ja no només es dediquen al tema incendis i control, sinó que el seu ventall davant de la situació està ampliada. Per exemple, van actuar també davant les ventades d'ahir, o actuen davant d'inundacions. És un bon suport. I parlem amb el senyor Ramon Torrents per posar en valor què fan, com són, com s'instrueixen, com s'entrenen, quina formació tenen. El senyor Ramon Torrents és president del Secretariat i Federacions de l'ADF de Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com funciona el voluntariat de les ADFs? Qui es pot presentar?
Bé, es pot presentar, doncs, mireu, dels 16 anys fins als 70 anys. Tothom que tingui ganes de col·laborar, ganes d'ajudar-nos, doncs, en pot formar part d'aquests quasi 6.700 voluntaris i voluntàries que som arreu de Catalunya, amb aquestes 320 ADFs que hi ha actualment, i que estem en 678 municipis del país, de Catalunya.
Ramon, quin és el paper que juguen les ADFs? Quina és la vostra missió en aquest cas?
Nosaltres vam crear l'any 1986, ara fa 40 anys, just enguany, per la prevenció d'incendis i sobretot per la primera intervenció amb els incendis forestals, perquè van haver-hi aquells incendis molt grans a la Catalunya central. Llavors el govern en aquests moments va posar fil a l'agulla i, juntament amb els propietaris forestals, els ajuntaments i la societat civil organitzada, que no som això, societat civil organitzada, van crear les ADFs. A partir d'aquí, amb aquests 40 anys, les ADFs s'han anat formant i cada vegada més s'han anat especialitzant. Vam començar amb això, amb la prevenció d'incendis forestals, la vigilància, la detecció i la primera intervenció amb els incendis forestals, que és importantíssim. Penseu que a Catalunya, el 90% dels incendis que tenim no passen d'una hectàrea. Això vol dir que hi ha hagut un pagès, que hi ha hagut un voluntari, que hi ha hagut algú que ha anat allà a fer la primera intervenció.
La intervenció preventiva fins que arriben ja els bombers i que la cosa no s'acabi d'anar de mar, en principi, no?
Exacte, i aquí llavors ja col·laborem amb ells. Però de cara ara últimament, amb aquests anys últims, amb el canvi climàtic, les ADFs ja col·laboren amb totes les emergències que hi ha en el món rural, com per exemple les que vam tenir ahir amb les ventades.
D'acord. Quin entrenament o quina formació tenen aquest tipus de voluntaris? Perquè si en parlem de ventades, i que malauradament per culpa de les ventades un voluntari de Protecció Civil està en estat greu després de la caiguda d'un arbre, però quin entrenament s'ha de tenir, per exemple, quan parlem d'un foc, quan parlem d'aquestes situacions?
Sí. Primerament hi ha un identificador, un carnet que en diem el carnet verd, que és a partir dels 16 als 18 anys, val? Que aquesta és una formació que te la dona la mateixa ADF o federació o inclús el secretariat, però amb aquesta formació no pots intervenir en un incendi forestal, sinó només pots fer treballs forestals, i aquí sí que entrarien tots els cursos de seguretat, de motosserra, val? I tot això. Després, a partir dels 18 anys, hi ha la formació que tenim i és obligat passar per l'Escola de Bombers, per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, perquè ens formin per la intervenció en incendis forestals. I a partir d'aquí, totes les federacions i tot el secretariat el que fa és proporcionar formacions específiques de motosserra, de sanitàries i tot per poder intervenir amb això, amb les ventades, amb els aiguats, amb les nevades, amb la intervenció dels incendis forestals i el que convingui.
És a dir, que en principi l'objectiu eren els incendis, aquesta primera intervenció i control, i ara, com bé explicaves, el canvi climàtic ha fet que amplieu el vostre radi d'acció.
Sí, sí, sí. En principi era això, però ara cada vegada més. De tota la vida, amb aquests 40 anys, les ADFs han col·laborat quan hi ha hagut unes ventades a retirar els pins, els arbres, a posar al dia la xarxa vial bàsica, les nevades, però és que ara ja és molt seguit, això. Inundacions, hem col·laborat amb les inundacions a València, amb les danes que hi ha hagut al sud de Catalunya, amb els incendis a Zamora, doncs tot això hi hem estat treballant, perquè la societat civil formada és el voluntari i podem donar molt de sí a totes aquestes emergències que malauradament ens en van sortint amb aquest canvi climàtic.
Ramon, i manquen voluntaris? Hi ha molts? Hi ha pocs? Com està la situació?
Manquen voluntaris, sí, clar, sempre com més millor. Vull dir, tenim un govern que aposta per nosaltres, tenim uns ajuntaments que ens ajuden, per tant, ens anem equipant, ens anem formant, i falta voluntari jove, i tant que sí.
Clar.
Anem fent, vull dir, cada any tenim entre 150, 180 voluntaris nous que ja poden intervenir en incendis forestals, però com que hem de passar amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, aquí hi ha un TAP que ens quedem limitats. Si poguéssim tenir 5 o 600 places a l'any, serien aquests que podíem perfectament fer com a personal preparat per a intervenció d'incendi forestal. La resta, escolta'm, en necessitem molts. Sí.
I ja per acabar, pràcticament, Ramon, qui equipa, en aquest cas, a la SADF? El material, no sé, camions, cotxes, motosserres, el material
sí,
que és Ajuntament,
són ajuts,
Generalitat?
Sí, són ajuts que tenim totalment finalistes per part de la Generalitat de Catalunya, per part de les diputacions i per part també dels ajuntaments que ens ajuden molt.
D'acord.
Els ajuntaments formen part de les ADFs, vull dir, les ADFs estan formades per aquest voluntariat, val? I pels propietaris forestals i pels ajuntaments.
Carai, no sé si, Ramon, creus que la societat en si mateixa és conscient de la importància del voluntariat, en aquest cas parlem de les ADFs, però en general...
No. I això que Catalunya és un país de voluntariat. A Catalunya tenim molts voluntaris, Protecció Civil, ADFs, Creu Roja... Som dels països amb més voluntaris de Catalunya, d'Europa, perdó. S'han fet estudis, s'han buscat, però no són conscients de tota la feina que fa el voluntariat. I només cal veure ahir a tots aquests municipis de Catalunya on van haver-hi l'afectació per les ventades, tot el que va arribar a fer el voluntariat.
No, i a més, dins de darrere d'un voluntariat hi ha una persona solidària. Vull dir, ja és un punt de solidaritat amb la societat, en aquest cas, no?
Sí.
Doncs, senyor Ramon Torrents, president del Secretariat i Federacions d'ADFs de Catalunya, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i felicitats per la feina que feu.
A vosaltres, i deixeu-me donar un missatge de suport, sobretot amb aquest company de Protecció Civil, que ha pres mal una pronta recuperació i que quedi amb no res.
Ens afegim a aquest desig per ell i per totes les persones que estan ferides per culpa de les ventades d'ahir. Gràcies, Ramon. Doncs aquest és el paper que possiblement moltes vegades se'ns oblida de tot el paper del voluntariat, de posar en valor aquesta solidaritat. I és una dada, jo crec que, Ramon, a part d'explicar-nos els entrenaments, les maneres, les formes, les actuacions, en aquest cas en concret de la SADF, deixa un missatge genèric que crec que és força important i diu molt del territori. Catalunya és el territori amb més voluntariat d'Europa, amb persones que s'apunten a ajudar. Parlem de Protecció Civil, parlem de les ADFs i parlem de tots els voluntariats que ara hi pugui haver, que segurament hi ha moltíssims i no acabaria, ni molt menys. Bé, dit tot això, sabeu que va començar ahir, no? Ahir va ser dijous gras. No sé si vau menjar truita o botifarra d'ou o us va posar fins les celles perquè Sa Majestat Carnestoltes ja mana al territori. I des d'ahir, malgrat les ventades i les suspensions de l'inici del Carnestoltes a pràcticament tot Catalunya, el Carnestoltes ha arribat. I com passa amb totes les festes, i el Carnestoltes no queda al marge, porta també la seva gastronomia particular. Sabeu què és la catxaruta de Carnestoltes? Doncs es menja, i en parlarem de seguida.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Un soldado implacable.
Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques.
Un hombre invencible.
Los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra.
Patton.
¡A luchar! Y si nos derrotan, que ninguno vuelva vivo.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
De seguida parlem de Carnestoltes, però abans, si em permeteu, parlem de seguretat. I això parlo de cara ara mateix a comunitats de veïns, administracions de finques, etcètera, etcètera. Mireu, voleu més seguretat a la vostra comunitat? Amb Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes, instal·len una càmera en quota tancada, sense despeses afegides. I l'experiència és clau. 40 anys donant servei a comunitats de veïns, i és una experiència que es nota. Entra a digitalmantenimientos.com, digitalmantenimientos.com, perquè la diferència no està en la càmera, perquè la càmera la pot posar tu mateix. No, no, la diferència està en el servei. Vaja.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carnaval, 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 te quiero.
El meu estimadíssim Jordi Dan, pobret meu, com va acertar amb aquesta cançó, que és la típica tòpica de Carnestoltes. Mira, Jordi Dan i aquesta cançó és el símil de Mariah Carey i el All I Want for Christmas is You. Tres quarts del mateix, eh? Salvando les diferències, Jordi Dan és millor, evidentment. Doncs arriba el Carnestoltes, i amb el Carnestoltes doncs, arriba la disbauxa. Cada poble doncs, està a les caramelles de Vilanova, de Sitges. Podríem parlar dels carnavals més famosos de les zones de Sitges. Porten la clau a Blanes, per exemple, i a Sabadell. A Sabadell tenim Carnestoltes, i una de les qüestions del Carnestoltes és la gastronomia. Què és la catxaruta de Carnestoltes que es menja a Sabadell? En parlem amb l'Alejandro García, de l'Associació Disbauxa de Carnaval de Sabadell. Alejandro, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia, bon dia.
Escolta, com neix aquesta Associació Disbauxa a Sabadell?
Aquesta entitat va néixer l'any 99. Ens dèiem Grup 99, que va ser la unió de diferents entitats,
sí?
Per organitzar la Rua de Carnaval de Sabadell. Després vam passar a ser un grup disbauxa,
sí?
I a l'any 2013 es vam constituir com una entitat, amb estatuts i una junta directiva.
D'acord.
Però és la unió de totes aquestes colles,
uh-huh,
surten a la rua per organitzar la rua de Carnestoltes. Però, a partir d'aquí.
Però feu més activitats o només el carnaval aquests dies ho tireu tot a saco i a la resta de
nosaltres,
l'any?
Nosaltres fem el que és el carnaval de la ciutat, una vegada a l'any.
Una vegada a l'any, molt bé.
Som l'organització del carnaval de Sabadell.
Molt bé, perfecte. Escolta'm, clar, parlant de punt de vista gastronòmic, explica'm, què sí. és la catxaruta de carnaval? No sé si ho he pronunciat.
La catxaruta, perquè ens ataquem, és un tipus d'escudella barrejada sí. que porta una miqueta de tot, que ja es feia a l'època medieval, llavors va recuperar aquí per Sabadell com a plat típic del carnaval. Llavors cada any, el dissabte, allà mateix s'elabora, comencem a partir de les 3, perquè imagina, són 3 olles d'aquelles grans.
Ja.
Allò de bullir hores i hores i hores perquè a les 8 i 10 es serveixi per un pleu de 2 eurets i cada any, déu-n'hi-do, unes 300 racions, eh?
Escolta, cada any, eh? I què compon? No sé si la recepta secreta, la de catxaruta de carnaval.
Bueno, no deixa de ser una escudella, una miqueta de verdures, carn, una miqueta de tot.
D'acord.
Si fa fred, doncs va molt bé, perquè hi ha gent o bé que s'ho menja ja a la plaça, a sopar, o s'ho emporta a casa amb un tàper.
I des de quan esteu fent aquesta catxaruta de carnaval a Sabadell?
Des de l'any 99, imagina't.
Carai.
Imagina't. I cada any ja és una tradició. O sigui, la gent ja l'espera, ja ve amb el seu tàper i se l'emporta, perquè està molt bona.
És a dir, estem parlant ja d'una tradició arrelada, no?, en aquest cas. Vull dir...
Sí, arrelada.
I a què se li va passar pel cap? Escolta, per què no fem una catxaruta de carnaval? Perquè hi ha algú que en algun moment té la xispa d'aquesta idea de recuperar-la. No sé si saps qui va ser o com va sortir la idea de fer-ho.
No ho tinc un documentat, però suposo que es va voler buscar algun tipus de menjar que arreli per fer-lo tradició, i llavors van buscar aquest tipus d'escudella.
Això, aquest sopar, ho feu sí. tinc a la plaça del doctor Robert i Racó.
Sí, a la plaça del doctor Robert, que és la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 10, a les 8 i 10 la començarem a servir. Ja.
Però ja vaig, suposo, sí. no? Perquè seran estoltes, no només menjarem, sinó que aquesta nit de dissabte la muntarem una mica, no?
Sí, ja, perquè nosaltres a partir de les... fins de la tarda hi ha activitats infantils, hi ha concursos, hi ha el pregó del rei Carnestoltes, després hi ha una nit jove per ballar tota la nit, eh? O sigui, des de les 5 de la tarda fins les 12 obra de la nit, ja en activitat.
I
després el diumenge a la Gran Rua, clar.
La Gran Rua. Quin recorregut i què portarà aquesta Gran Rua aquest any de Carnestoltes? No
aquest
sé si...
any l'hem canviat el recorregut. Llavors surt des de la Gran Via amb Gironina, pujada per la Rambla de Sabadell, pel Passeig Major, la Via Massaguer, llavors girarem per la Ronda Femenot, i acabarem a l'Es Marcià. I allà, a la plaça de l'Arbut, que és just on acaba la rua, es farà el que és el ball, l'entrega de premis de la rua, i després vindrà la vella Quaresma per acabar la festa. Aha. I cremar el rei Carnestolta.
Perfecte.
Perquè sempre ve i esgarra la festa, com sempre, cada any.
Com cada any,
aquesta vella Quaresma, de veritat.
però, curiosament, la vella Quaresma fastidia i fot fora el Carnestoltes.
Sí, no. Ens estem passant bé i arriba i s'ha acabat la festa.
S'ha acabat la festa. Però escolta'm una cosa, des del punt de vista gastronòmic, també porta la seva part gastronòmica, la vella Quaresma. Des del punt de vista gastronòmic, aquí tenim tota la varietat possible del món, eh?
Sí, perquè, bueno, el rei Carnestoltes incita a menjar tot i no fer bondat, i ella pues, ens anima a fer una miqueta més de dieta i portar un tipus d'alimentació més pausada, no? Sí, com més, diríem jo.
Més de peix bullit, més de peix bullit.
Sí, bullit, verdureta i coses, i res de carn.
No, i el Carnestoltes és carn, és botifarra d'ou, és la sí. truita, és la catxaruta de carnaval, que també
bueno,
és
sa, cada persona s'ho adapta com vulgui, perquè al final el carnaval és una festa per tothom i tothom celebra el seu carnaval de la seva manera, que està molt xulo, també. Doncs... la creativitat i la seva manera d'adaptar-ho, saps?
Sí, i tant, i tant. Doncs Alejandro García, de l'Associació Disbauxa de Carnaval de Sabadell, que gaudim tots el Carnestoltes. Una abraçada molt forta.
A tu, moltes gràcies.
Un plaer, cuida't molt. Doncs parlem de Carnestoltes com el desitges, evidentment, que més de 100 anys d'història, desfilades de gran espectacle, les rues de la disbauxa, parlem de Vilanova, amb les comparses del diumenge, per exemple, i les caramelles, la Guerra de Carmels, i la Moixeringa, o el de Terra Endins, de Torelló, molt popular, per exemple, per la nit de les senyoretes i els llestos, en tot cas, o el Carnaval de Solsona, amb els gegants bojos i la penjada del burro, la baixada del ruc, o el Carnaval de Reus, moltes coses. Bon Carnaval per tothom. Va, que arribem a la una i continuem ara explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i de seguida tornem per actualitzar dades.